i la setmana passada a La dona de la finestra llegia l'última novel·la de Peixoto. Aquesta se'n va al MACBA a veure l'exposició fotogràfica Arxiu Universal.
La dona de la finestra, la nostra veïna del davant de la ràdio, és com una imatge a vegades, com una imatge que apareix i desapareix entre els carrers. Tot aquest temps que fa que la segueixo li he anat fent fotografies. A vegades semblo la Sophie Cal, aquella artista nord-americana que es dedica a fer fotografies a un detectiu que la segueix, coses d'aquesta artista tan ocorrent. Avui he seguit la dona fins al Museu d'Art Modern de Barcelona, el MACBA, on fa pocs dies s'ha inaugurat Arxiu Universal, la condició del document i la utopia fotogràfica moderna. Una manera de recordar-nos que no som només aquells que omplim els carrers per anar de compres o per anar al cinema, sinó com a subjectes d'una història escrita amb la força del treball. La dona caminava pels passadissos del MACBA entre les més de 2.000 fotografies d'aquesta exposició. Es va trobar entre els passadissos amb el comissari Jorge Ribalta. A l'exposició hi ha fotògrafs internacionals i catalans d'entre 1850 fins al present: Dorothea Lange, David Goldblatt, Lewis Hine, Agustí Centelles i Xavier Miseracs, entre d'altres. Algunes de les fotos són encàrrecs que el museu va fer a fotògrafs internacionals perquè oferissin una nova mirada sobre Barcelona i l'àrea metropolitana. Imatges de la comunitat xinesa al barri del Fondo de Santa Coloma de Gramenet, cuidadors llatinoamericans, prostitutes al Raval, una Barcelona que es transforma i que s'allunya de les imatges publicitàries sobre la ciutat.
S'encarrega els fotògrafs tenint en compte diverses coses. Primera, pensàvem que calia tenir tant gent d'aquí com de fora, una mica una ciutat com aquesta que li agrada tant autorepresentar-se i autocelebrar-se, pues calia justament trencar això i no reproduir, no volíem reproduir la imatge dominant, sinó produir una altra imatge, és a dir, veure'ns com a diferents, no? I això comporta senzillament treballar amb gent que no és d'aquí, no? Volíem incorporar representants de les tres generacions fonamentals a la fotografia de la segona meitat del segle XX, la generació dels anys 50-60 del neorealisme, de l'humanisme, la generació més jove, fins a la generació més jove, passant per la generació dels anys 70.
Com es va triar els fotògrafs? Li va preguntar la dona.
Vam escollir els fotògrafs també per afinitat amb el cas d'estudi que proposàvem, és a dir, intentar que hi hagués un lligam entre la trajectòria de cadascun amb el que nosaltres una mica estàvem plantejant que calia fotografiar.
Els fotògrafs estrangers en la seva majoria es van introduir en una part de la ciutat que no surt a les guies turístiques. Als voltants de l'aeroport, un restaurant filipí o una fàbrica de cotxes són alguns dels escenaris d'aquesta exposició.
I alguns encàrrecs eren molt difícils, per exemple, les xarxes econòmiques xineses, ens va costar moltíssim entrar-hi, inclús arribar a identificar quins eren els fenòmens rellevants.
Ribalta li explicava a la dona que aquesta exposició vol que ens fixem allà on normalment no parem atenció.
No volíem tampoc fer una afirmació definitiva sobre la ciutat, sinó plantejar alguns interrogants i plantejar que potser hi ha alguns fenòmens que poden ser determinats els propers anys que potser no són els que s'està fixant més tothom.
La dona es passejava per aquelles habitacions entre fotografies de fàbriques i de també una Barcelona que ja no existeix. La dels vells edificis, oficis, també la dels carrers que ara són plens de centres comercials i abans no tenien ni electricitat. La recerca de feina pels immigrants i els canvis familiars a la ciutat fan que relacionin persones que normalment no ho farien, com per exemple les fotos que mostren la relació entre els cuidadors de països llatinoamericans i persones grans de Barcelona que viuen soles.
Els cuidadors no són ja només de les classes altes, sinó que estan a totes les classes socials, que tenen a veure amb la desaparició de les xarxes familiars i també amb la, bueno, d'alguna manera ens trobem pues, això, que qui té casa no té forces i qui no té casa té forces i per tant es crea una relació de dependència mútua.
La dona semblava absent mentre mirava les fotos. No és que no escoltés les explicacions del comissari, però semblava que tenia el cap a un altre lloc. Que la sentís de llum, potser, perquè les imatges la portaven a tantes històries humanes que era inútil buscar explicacions intel·lectuals.
Estem veient, per exemple, barris com Sagrera, és com hi ha una tercera onada de negocis vinculats a xarxes xineses, que és, si el primer van ser els restaurants, el segon els tot a 100, ara ens trobem doncs una onada de xinesos que adopten els bars tradicionals, no? Que el bar de la cantonada ara resulta que és xinès i continua oferint els mateixos bocates de pernil i truita de patates. Cuiner d'un restaurant filipí hagi estat mariner i apareguin unes imatges que documenta el cicle del gas des de l'arribada del metaner que agafa el gas de Catalana de Gas, que l'agafa l'Argèlia, el porta al limoll d'inflamables i entra dins de la xarxa de distribució i arriba a la cuina del restaurant filipí on aquest ex-mariner...
Allò era més que un anunci d'una marca italiana de roba amb vocació multicultural. De sobte, en una habitació ens vam trobar fotografies de la fàbrica Seat i em vaig oblidar dels diaris i només vaig veure els seus treballadors sota els fluorescents i la calor de la xapa metàl·lica dels automòbils.
La pregunta és també com representar els processos econòmics que sovint entenem de manera molt abstracta, és a dir, la globalització com es visualitza, en què es materialitza tot això, no? I efectivament era una mica el que volíem, no? I Seat, efectivament, és molt interessant dues coses. Primera, dir que l'economia industrial continua sent central en les ciutats actuals, que això del postindustrialisme és potser un mite i que cal qüestionar-ho i que una mica també el projecte aquest també vol alinear-se en fins a certa mesura amb una visió de que les economies productives de les ciutats no poden dependre només del turisme i del sector terciari, que cal una economia productiva. Buscant, no?, mostrar les condicions del proletariat, sí, mostrar les condicions reals per tal de generar una consciència i una, diguem-ne, una superació d'unes condicions de precarietat i de mala vida, no? I també hi ha la versió, diguem-ne, més afí a les polítiques del New Deal als Estats Units, de la Farm Security Administration, d'una mica mostrar el sofriment del món agrari durant la depressió i promoure pues, una visió una mica paternalista de l'estat protector, és a dir, de visualitzar molt bé, hi ha tot un sector social que ho passa malament, però l'estat ens cuidarà, ens produirà polítiques socials que ens permetran sobreviure.
A la fi és una exposició sobre els treballadors de totes les bandes del món. Suposo que Ribalta va llegir allò que pensava la dona i va voler explicar-li l'evidència.
Si el treball no apareix en les imatges de la ciutat és perquè es promou una ciutat feta pel consum, no per la producció, no? I'm going up to you.
La dona no va poder estar-se'n i li va preguntar: i aquest títol d'Arxiu Universal per una exposició que és una petita representació de la realitat no és potser una mica pretensiosa? El comissari Ribalta va riure i va donar el seu punt de vista.
Avui, universalitat és un concepte problemàtic, és a dir, però històricament el títol vol apuntar és a que, diguem-ne, la història de la fotografia s'ha constituït sobre aquesta utopia, d'una idea d'universalitat, de la fotografia com a llenguatge universal i també de la idea de que la fotografia pot permetre una traducció del món a un format d'arxiu que ens permeti controlar, etc. Això són...
Semblava que el comissari tenia pressa i la dona i ell es van acomiadar. La dona encara es va quedar una bona estona mirant les fotografies d'uns homes i unes dones que potser no trepitgen mai un museu.